Bon dia, som-hi. Arrenquem aquest dimecres 29 de març de 2023 al Penedès en xarxa. Comencem a construir, a posar en solfa aquest magazín matinal en clau Alt i Baix Penedès a les diferents emissores que el fem possible. Des de Ràdio Vilafranca us saludem. Toni Olivella i Sílvia Delgado a la coordinació i també ens acompanyen i fan possible aquestes 3 hores de ràdio des de Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Sant Sadurní. Plegats com cada matí farem aquest magazín de 9 a 12 i avui dimecres, d'aquí uns instants, tenim cita amb el nostre sommelier, el Xavi Viles, el de Vinya i Vins. Avui ens transportarà fins a una DO catalana i, sobretot, ens fixarem en la importància del sol i el clima. A 9:45, cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el primer flash informatiu a càrrec dels serveis informatius. I tot seguit parlem amb els veterinaris i avui volem aprofundir, volem abordar en la nova llei de benestar animal i en la reforma del Codi Penal contra el maltractament animal. Finalment, s'aprovaven fa uns dies i avui volem saber com ens afecta com a societat i també als veterinaris. Obrirem la segona hora, les 10:06, amb l'entrevista d'actualitat que avui té com a protagonistes els vitis i la seva recerca. Aquesta és una nova proposta de turisme familiar que aquesta mateixa setmana han llançat el Consorci de Promoció Turística del Penedès i 12 ajuntaments de l'Alt Penedès. Us l'explicarem amb la Núria Sala, directora del Consorci de Promoció Turística del Penedès. A 10:45, segona cita amb l'actualitat dels nostres municipis. El flash informatiu, 5 minuts, per saber com avança aquest matí de dimecres i continuar. I a continuació, quan passin 5-6 minuts, de 10:45, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyen la Pepita Miralles i la Júlia Brits a Ràdio Sant Sadurní i la Conxita Vidal a Domenys Ràdio. I parlarem de teatre, perquè aquest dilluns se celebrava el Dia Mundial del Teatre i sabem que els agrada molt i volem que ens en parlin. Aquest divendres comença a rodar el Festival Vilapensa, el Festival del Pensament, amb un parell d'activitats prèvies. Avui les presentem a les 11:06 amb Jordi Ribas i Cecília Gené de Vinzeum i amb una de les protagonistes d'aquesta activitat prèvia, la Maria José Planells, autora de l'exposició Sit Tibi Terra Levis, que s'inaugura aquest divendres en el marc d'aquest Vilapensa dedicat a la mort. A 11:45, l'última cita amb l'actualitat, aquest darrer flash que ens portarà les últimes notícies del dia en clau Penedès. I acabarem amb l'agenda al detall, amb un parell de propostes. D'una banda, comentarem les rutes del patrimoni d'Olèrdola que s'estrenen aquest diumenge amb la tècnica de turisme Anna Mestres i de l'altra repassarem les activitats d'abril de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní amb la seva directora, la Glòria Bricoller. Per pendents de Ponsatí i de tantes altres coses de l'actualitat en majúscules. Ho anirem escoltant als butlletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Engeguem aquest de vinya i vins d'aquest dimecres 29 de març amb el sommelier Xavi Viles. Bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia, què tal?
Xavi, una de les tasques, una de les funcions del sommelier és viatjar, és descobrir in situ els vins i trepitjar paisatge, trepitjar DOs, no?
Sí, jo de fet estic molt enfocat en el... Evidentment, normalment, quan parlo de vins, parlo del Penedès, i el cava en concret, i el Penedès moltíssim. Per tant, em fa... No necessito viatjar massa per poder parlar de lo que jo habitualment parlo quan faig la meva feina.
Trepitges i coneixes.
Sí, ho conec de primera mà i sense voler ho trepitges, quasi sense donar-te compte. Ara bé, jo penso que és importantíssim, i potser no per la feina directa que em toca fer, sinó per un... Que potser sí també al final, perquè moltes vegades en tastos, en situacions de la teva feina diària, doncs hi ha preguntes sobre altres zones, sobretot sobre altres zones de Catalunya, sobre altres zones d'Espanya, potser no tant a nivell internacional, perquè a la gent se li escapa una miqueta més. I per tant, també has de conèixer altres territoris. És que ja no només perquè et pregunten i has de saber respondre, que en teoria ho hauríem de saber els sommeliers, no? Si estem una mica educats i formats, sinó perquè també hi ha nous canvis, noves... Has d'estar al dia. Perquè et pregunten, o a vegades perquè compares, o a vegades perquè la gent té una idea equivocada d'una zona i la pots guiar una miqueta més, o pel simple fet d'estar format en general, perquè jo ho tinc claríssim, que com més format, més tastat, més paisatge coneguis, més zones vinícoles coneguis com a sommelier, doncs, més ric seràs en aquest sentit, i per tant, per un tema personal, però també per un tema de feina.
Clar,
que no sigui directe.
Més bé faràs la teva
exacte,
feina, no?
Una feina de poder desenvolupar qualsevol pregunta, perquè moltes vegades... És que la pregunta hi és. Justament a la nostra feina...
És que ens agrada preguntar,
Hi ha molta pregunta i has de saber respondre. Home, jo tinc molt clar que si em pregunten una zona molt concreta o un tipus de cosa molt concreta i no ho sé, doncs ho dic bastant clar. O intento fer-ho perquè entendre que, perdoneu, no estic especialitzat en això, us puc parlar el que bonament sé. Perquè no pots estar especialitzat en tot, ni en totes les DOs, ni en tots els vins, ni en totes les zones, ni en... I per tant, però com més format estiguis, doncs més possibilitats tindràs de sortir-te'n en algun moment més delicat, o en una pregunta molt concreta, o en algun altre moment que es doni de la teva feina, doncs que has de fer un tast on apareixin vins de Catalunya, que no és l'habitual meu, però pot passar, doncs que puguis tenir una miqueta més, no? No seràs l'especialista de la pansa blanca d'Alella o del picapoll del Pla del Bages, però, bueno, algú pots dir. I això és el que et fa treure d'un apuro, no?, que es diria.
I en aquest sentit has trepitjat paisatge, ha sortit del Penedès recentment.
Bueno, ho intento fer sempre, és el que et deia. Ja no només per al tema de coneixement, sinó per un tema de passió, que aquesta és l'altra, una cosa que ens acompanya molt també el món del vi, que tenim una passió en general pel món, general pels vins, no?, i per les zones vinícoles. I les de Catalunya, doncs, jo considero que s'han de conèixer, doncs, amb bastanta profunditat, no?, perquè les que tenim aquí, i a més són els vins que tastarem a qualsevol restaurant.
Són 12 en total, no?
Són 12 en total, que entre elles 12 hi ha la DO Cava i la DO Catalunya, que a vegades la gent són les que es deixa, i de nord a sud doncs, en tenim 10 més per poder visitar, no? I per tant, en realitat hi ha feina, hi ha moltíssima feina dintre de Catalunya, per conèixer totes les DOs en profunditat. I et dic, jo em considero un bastant especialista en Penedès, però si surto d'aquí, he de parlar en general i sense coses molt concretes, t'ho podria fer de totes. Però si hagués de dir, ostres, pues, prefereixo que vingui un especialista de cada zona, eh?
Avui reivindiquem la importància del sol i el clima.
Sí. Aquí a Catalunya, que tenim un clima mediterrani en general, més o menys regular, ara veiem com estan les coses, però més o menys...
Però hi ha molts microclimes, no?
Però hi ha molts microclimes, no? I llavors hi ha una zona que m'agrada anar-hi molt, que no és la que he visitat aquesta setmana, que és l'Empordà, te'n dones compte de que sí que és un clima mediterrani molt similar al d'aquí, però que ha, només aquest vent, que és la tramuntana, fa canviar automàticament tot el paisatge i totes les característiques climatològiques d'aquella zona, per tant, de les vinyes i, per tant, de moltes coses importants, com que aquesta tramuntana ajuda, que no hi hagi malalties, tota aquesta exposició de la brisa marina, aquestes sensacions més dels vins més rústigues, més... Doncs és possiblement només pel vent, perquè més o menys de clima, no? I de sols, argilocalcaris, més o menys com aquí el Penedès. Algunes zones de costes del Segre també molt aixecades, no? Molt elevades, doncs evidentment, i aquí parla un tema principal, que és l'altitud, per tant, temperatures.
I el Pirineu, que també s'hi està cultivant Pirineu, vinya.
Una zona tan difícil, no?, i tan dura com la Terra Alta, per exemple, doncs, tot Àriga. I ser un clima mediterrani, també podríem dir que és un clima mediterrani bastant continental. Per tant, sí que hi ha molts microclimes. De fet, hi haurà microclimes dintre del Penedès, no em canso mai de dir que jo, que sóc de Mediona, doncs, el microclima de Sant Joan de Mediona, que és dintre del Penedès, doncs, ja és molt diferent que el d'aquí a Vilafranca. Doncs imagineu-vos en altres zones. I n'hi ha una d'especial que, paisatgísticament, jo crec que és la que marca més diferències a nivell de Catalunya. Estem molt acostumats a aquestes vinyes tan, tan mar de vinyes, tan grans, podríem dir, relativament planes o amb petits turonets, però hi ha una zona molt característica, i aquí ja, dèiem amb la Sílvia, no sé si dir la zona ràpidament... On,
ara ja sí, eh?
Ara jo crec que ja comença a ser bastant, bastant clar, no? La tenim a una hora i... Una hora i quart, potser, des d'aquí Vilafranca, crec, direcció Tarragona, evidentment, Reus, i comences a enfilar cap al nord, no? I passes per Falset, i tot i que Falset no seria la zona principal, sí que està per allà. I aquella zona hi ha dos denominacions d'origen, que una és Montsant i l'altra és Priorat.
Ens has explicat alguna vegada el rovell d'ou, l'ou ferrat, no?
Per recordar... La ferradura, l'ou ferrat, que diem... Doncs el Priorat probablement sigui una de les zones més especials de Catalunya, una de les zones més especials d'Espanya, probablement, tot i que hi ha zones molt interessants a nivell espanyol. Algunes, per exemple, el Priorat que recorda a zones de Ribera Sacra i aquests costers tan, tan bèsties, així ho dic de clar. I Priorat probablement sigui la zona més singular de Catalunya, paisatgísticament parlant. I ho és per un tema històric i ho és per un tema climatològic, també. No? I al final de sols, també.
La Llicorella.
La Llicorella, correcte, que marca moltíssim, no? Doncs és el Priorat. Justament hi vaig estar el dilluns amb una visita molt especial a Álvaro Palacios, que és una de les bodegues més reconegudes a nivell mundial que tenim a Catalunya. Bàsicament perquè els seus vins estan molt bons, això per descomptat, però perquè té unes puntuacions molt ben donades, sobretot amb aquestes llistes, i concretament Parker, no?, on hi té l'Ermita, que ha agafat dos anyades a 100 punts.
Això és el top, eh?
Vins que van entre 1.000 i 1.500 euros, algun cop l'he deixat d'anar, crec, l'Ermita. I altres vins de 400, 200, i una miqueta més cap avall, evidentment, eh? Però vins top, vins importants, vins molt ben posicionats, i una figura, a més, la figura de l'Álvaro, molt important per aquesta gran resurrecció del Priorat als anys 80.
Un senyor que va venir de fora.
Un senyor que va venir de fora.
A redescobrir-nos el Priorat.
A redescobrir-nos el Priorat, juntament amb, bueno, René Barbier,
amb una
Pastrana,
colla, sí, aquella, sí.
Tota aquesta colla, no? El Priorat, i si voleu, doncs en parlo.
I tant.
Ja que hi vaig anar, no només l'Álvaro Palacios i els vins que vaig tastar, sinó una miqueta del Priorat, l'essència principal del Priorat és el paisatge, que és singular. Són aquests costers. Aquestes terrasses, també, perquè cal diferenciar entre coster i terrassa. Ho vaig veure claríssim aquest dilluns, que jo a vegades hasta inclús pensava que era el mateix, i no és el mateix. La terrassa està construïda per l'humà.
Per l'home. No?
Per l'home, aquestes terrasses fetes perquè hi càpiguen dos files o tres files de ceps, on inclús podria entrar-hi, per què no, una màquina. I el coster és resseguir el que fa la muntanya i plantar el que puguis a través de marges, és així, marges de pedra seca, però resseguir la curva que fa la muntanya, per això veiem aquests amfiteatres, no?, al Priorat, i això seria el coster, que no està manipulat per l'home, que sí que està manipulat, evidentment, per poder-hi plantar la vinya, no?, però no està moguda la terra.
Segueix el que la natura ofereix.
Això mateix, segueix el que la natura ofereix. I es veu claríssim com la gran diferència entre el coster i la terrassa. I el coster és el que hi havia hagut tota la vida al Priorat. De fet, ara mateix vas al Priorat i pràcticament tot és bosc. Sí que veus tots aquests amfiteatres quan t'hi poses molt concret, però la majoria de muntanyes són bosc. I quan et diuen, mira bé aquesta muntanya, i dona't en compte que hi havia tots aquests muros de pedra seca. I és que abans totes aquestes muntanyes no eren bosc, eren vinya, no? Priorat antigament, fa més de 1.000 anys de història de Priorat, que neix a Scala Dei, els monjos de Cartoixa de Scala Dei, no?, que són els primers que comencen a cultivar per poder elaborar el seu beure. I a mesura d'aquí es comença a estendre i formen aquest nucli de 12 municipis, d'aquestes viles, que ara és, la paraula vila és molt important al Priorat perquè ara s'ha fet el vi de vila, vol dir que és un vi que ve de vinyes d'aquesta vila, no?, i li han posat... Això és una passada,
com
de fet.
Com un vi de finca.
Com un vi de finca,
però de vila.
De vila, d'una vila, sí, concreta, no? I això és una passada que puguem portar al món vins d'una vila concreta, Gratallops mateix, on vaig anar jo, no?, de 250 habitants. Una vila de 250 habitants i està el nom com a principal a l'etiqueta del vi, no?
Escampat pel món.
Sí, això és una passada que el Priorat, doncs, ha pogut fer. Són aquestes 12 viles que van anar creixent, aquests nuclis, al voltant, sobretot a sobre d'aquests turonets, i que tot al voltant són aquests amfiteatres de muntanya, que vinya, 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 vinya. I era una zona de poc bosc, que de fet que quan ara ja hi ha crescut el bosc al cap de centenars d'anys ja es veu que no són boscos molt frondosos, no? Que allà és una zona d'àrida, difícil, no? De molta insolació, i que hi havia hagut tota aquesta vinya, no? Aquests 12 nuclis, que ara, si voleu, també els podem repassar, són els que formen el Priorat. Llavors es veuen, és curiós, perquè la Saleta, que és la que ens va fer la visita a l'Álvaro Palacios, que és la tècnica d'allà a la bodega, en algun moment d'aquesta ruta que vam fer per les vinyes, ens diu, veieu aquella masia d'allà perduda? Què hi fa aquella masia allà al mig del bosc? Doncs hi havia vinya allà. No s'entén una masia perduda al mig del bosc si no hi havia agricultura antigament, no? Bueno, això també pot passar aquí, però allà es veu que hi fa aquella masia penjada amb aquell coster, no? Doncs era una miqueta per això. Per tant, l'orografia és la característica, per mi, principal del Priorat. I aquesta orografia ve donada per tota aquesta confluència de serres que envolten el Priorat, que fan aquesta ferradura que dèiem, aquest ou ferrat, cap al nord hi ha el Montsant, la serra del Montsant, una serra totalment rocosa. Bueno, es veu a primera vista tota la roca de la serra del Montsant.
I escalen...
Exacte, que hi escalen, i baixant cap al sud, aquesta vall que fa totes aquestes miniturons en forma d'amfiteatre, doncs hi ha una roca que està... Roca, a veure, al final hi ha roca allà, no hi ha roca en cap més lloc, no és veritat això, sinó que la roca està en més o menys profunditat del sol, no? Llavors, en el Priorat, la característica principal és que tenim poca capa de terra, poca capa d'argila, en aquest cas, de la terra més comuna aquí, i de seguida ja trobem roca, i aquesta roca és la licorella. Que la licorella no agafa només el color aquest gris que ens pensem, sinó que també, segons a quin lloc està, segons a quina vila està, també agafa tons de colors més rojos, si hi ha més quantitat de ferro. Bueno, és molt curiós que ens pensem, només hi ha licorella al Priorat. Bueno, on hi ha licorella, de quin color hi ha licorella, i per què a la licorella.
És pissarra, oi?
Que és la pissarra, correcte, que seria aquestes zones pissarroses, i que estan a molt poca profunditat del terra. Per tant, l'arrel, i això és molt important, quan baixa, que evidentment busca nutrients, no? Una zona amb poca pluja, que aquesta és una de les grans característiques del Priorat, ha de buscar arrel cap avall i es troba amb la Licorella. Però la Licorella no és una roca compacta, és una roca que és laminada, no sé com explicar-ho ara a la ràdio, però com si fessis uns filets posats un sobre l'altre, i la rel el que fa és buscar les escletxes entre aquesta roca per anar baixant com una serp. No sé si m'estic explicant.
Sí, sí, molt gràfic.
Per anar a buscar cap a sota terra, no? I per això són uns ceps amb unes arrels tan minerals, tan... que s'han hagut d'espavilar, que s'han hagut de...
Són supervivents.
Són supervivents, totalment. Com que no tenen molt d'aliment, sempre que anem al Priorat veurem uns ceps petitons, baixets... Dius, això són vinyes velles? Sí que són vinyes velles, perquè veus com estan recargolades de 60-70 anys i amb un vigor molt petitó. En canvi, veiem ceps aquí al Penedès de Xarel·lo, que tenen un vigor que fa com una persona de nosaltres, quasi bé, no? I això és pel sol i pel terra. Claríssim, no?
I el clima, l'altra variable, deies, poca pluja?
Poca pluja. De fet, una mitjana d'uns 250-280 litres a l'any. Poca pluja, molta insolació, hi toca molt el sol. La pluja no arriba per una raó molt concreta, i és que està envoltada de muntanya i el Montsant una mica para aquests núvols que ens venen del nord normalment, no? O est-oest, però normalment del nord, els para la serra de Montsant i no arriben al Priorat. I aquesta és una de les grans característiques. Allà troben a faltar l'aigua, una mica sí, perquè ara, per exemple, fa molts dies que no plou, però no és una de les grans preocupacions del Priorat que no plogui, perquè una mica ja ha sigut tota la vida així. Ara hi ha algunes varietats que necessiten rec, per exemple, les varietats franceses, que, clar, no és la seva zona, i ens donem compte que la Garnatxa i la Carinyena són les que resisteixen, per alguna raó, no? I ara s'està havent molt la rempaltació per tornar cap a la Garnatxa i Carinyena, i fora, cabernets, sauvignons, cirars... lo lògic, però te'n dones compte al cap d'uns anys també d'això, no? I necessiten rec aquests cabernets, perquè a l'agost tenen ja 16 graus d'alcohol, moltíssim sucre, però està verd el raïm. Per tant, hi ha una descompensació total. I aquí ens donem compte que la Garnatxa i la Carinyena són les varietats que necessiten estar allà, no? I no arriba aquesta pluja. Tampoc els hi cal molta pluja. Ara ens deia aquests dies la Saleta, diu, jo no vull que hi hagi molta pluja, simplement que plogui una miqueta, que vagi remullant el terra. També quan els hi plou molt, surt molta herba, i la herba al Priorat, aquí sí que busquem cobertes vegetals moltes vegades, però l'herba al Priorat no està gaire ben vista, perquè hi ha molta competència amb el cep, i el cep necessita cada gota, cada nutrient. I, per tant, aquest concepte que tenim aquí al Penedès, doncs allà és molt més diferent. I és un efecte totalment del clima, del sol i d'aquesta orografia. I, per tant, tenen un pensament que evidentment sí que estan preocupats per la sequera, pel canvi climàtic, però és una altra visió, totalment.
I tots aquests factors i característiques que ens has comentat fan que els vins del Priorat són el que són.
Són el que són. Són especials, rendiments baixíssims, no? Ja us podeu imaginar, poc vigor de la planta, poca pluja, poc rendiment. De fet, el 2022 la Barema entra amb un rendiment mitjà a tot el Priorat de 3.000 quilos hectàrea. Pensem que aquí al Penedès, per exemple, s'autoritza 10.000. No dic s'autoritza, Cada bodega fa els seus rendiments.
Fa el que considera.
Però la mitjana al Priorat és 3.000, i ara, per exemple, parlàvem allà a la visita d'Álvaro Palacios que vinyes com l'Ermita o la Baixada de les Obaguetes, que són els vins més cotitzats. Estem parlant que de cada planta màxim surt una ampolla. Rendiments per sota, molt per sota dels 1.000 quilos hectàrea. Per tant, vins especials, vins amb molta singularitat, vins amb potència, però amb bona càrrega de fruita, vins amb un pH molt baix, perquè la Licorella, aquesta roca, dona pH molt baix, per tant, molt bona acidesa, per tant, molta frescor, per tant, molt bona aguantada del vi en el temps, molt bona capacitat de guarda, i cars, clar. Tot això que estava dient també implica un treball manual, difícil, i al final també s'imputa en el cos del vi.
Xavi Viles, gràcies per aquesta descoberta, per aquest tour virtual pel Priorat. L'hem gaudit i molt.
Pues gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona setmana.
Adéu, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia. Passa un minut de 9:45 del matí i a aquesta hora encetem el primer repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La CUP de l'Arboç ha denunciat en una nota de premsa la greu situació de segregació escolar que, a parer seu, hi ha al municipi. Critiquen la inexistència de mesures per fer-hi front per part de l'Ajuntament. Els copaires assenyalen que el municipi té només un centre públic i dos centres concertats i fan referència a un recent estudi del síndic de Greuges que situa l'Arboç entre els 10 municipis catalans més grans de 5.000 habitants amb més segregació escolar interna de l'alumnat estranger a primària. Des de la formació recorden que un dels centres concertats, el Camp Joliu, continua segregant per raó de gènere en ple segle XXI, a més de tenir una orientació religiosa concreta. Un fet que distorsiona clarament l'oferta educativa al municipi fins al punt de fer impossible la garantia d'accés a una educació en igualtat d'oportunitats, assenyalen. El partit indica que si Camp Joliu no tingués el concert econòmic, es justificaria la construcció d'un nou centre públic que garantiria un servei a l'alçada de la complexitat del municipi, tallant d'arrel la situació de segregació. En aquest sentit, des de la CUP asseguren que l'escola Sant Julià es troba en una situació de quasi col·lapse, amb tres línies de molts dels cursos i manca d'espai a l'edifici. El grup municipal presentarà una moció al ple d'aquest dijous per reclamar l'impuls de mesures urgents per part de l'Ajuntament i el compromís del Departament d'Educació d'adoptar mesures específiques per fer front a aquesta situació. Protecció Civil farà el 12 d'abril al Penedès les proves per alertar d'emergències a través dels telèfons mòbils. El 12 d'abril, pel matí, tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a la vegueria rebran un missatge de prova del sistema d'alertes de Protecció Civil. L'enviament massiu del missatge de prova es realitzarà a partir de les 11 del matí, simultàniament al Penedès, Tarragona i Terres de l'Ebre, sent la segona prova d'aquest tipus que es du a terme després de la que va tenir lloc a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran el 28 de febrer. El sistema està en marxa des de l'1 de febrer, quan la Generalitat va assumir-ne la competència, un cop l'Estat va acabar el desenvolupament tecnològic de l'eina que permet enviar un missatge a tots els telèfons mòbils que es trobin en una zona concreta. El missatge que es rep no es tracta d'un SMS, és un missatge emergent de text acompanyat d'un so molt estrident que no finalitza fins que l'usuari prem una tecla. Per això és important llegir-lo abans de premer la tecla, que posa fi al missatge. El missatge que es distribuirà el dia 12 d'abril indica que és un missatge de prova per difondre aquest sistema de missatgeria. Marcus Miller, Candace Springs i José James són els caps de cartell del Bijaç Vilafranca 2023. Els dies 7, 8 i 9 de juliol, Vilafranca tornarà a maridar un gran cartell d'artistes de jazz internacionals amb els millors vins i caves del Penedès. En la 16a edició, el Bijaç acollirà artistes com el baixista Marcus Miller, la cantant i pianista Candace Springs i el vocalista José James. Aquests seran els caps de cartell d'un extens programa de concerts. L'oferta maridarà, com sempre, amb una gran fira de vins i caves i un gran nombre d'activitats enogastronòmiques, culturals i turístiques. El president de l'Acadèmia Tastavins, organitzadors del Bijaç, Max Margalef, ha convidat a tothom al festival, ja que la diversitat jazzística i vinícola farà que tots els visitants trobin aquell maridatge entre música i vi, que no els deixarà indiferents. I acabem a Olèrdola. Allà la muntanyeta acollirà el diumenge 21 de maig la caminada solidària Musicveu per la investigació del càncer infantil. La finca municipal de la muntanyeta d'Olèrdola tornarà a ser escenari d'un esdeveniment rellevant d'àmbit comarcal. Serà el proper diumenge 21 de maig, quan tingui lloc aquesta caminada solidària del festival Musicveu, organitzada per la Fundació Pinae en col·laboració amb el Centre Excursionista del Penedès i l'Ajuntament d'Olèrdola. La caminada tindrà un recorregut circular de 5,3 quilòmetres amb inici a les 10 del matí des de l'esplanada de l'aparcament. L'itinerari és molt accessible i està pensat per fer en família, possibilitant el coneixement de 3 barraques de pedra seca reconstruïdes a la muntanyeta gràcies a l'aportació del centre excursionista. Al preu de 10 euros pels adults i de 5 pels infants fins a 12 anys, les inscripcions es poden fer presencialment a la taquilla del Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca i també als webs www.musicveu.cat i www.topticket.cat. Restaran obertes fins al dissabte 20 de maig a les 8 del vespre.
Penedès en xarxa.
Ara passen 6 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El Congrés ha donat recentment la llum verda definitiva a la Llei de Benestar Animal i a la reforma del Codi Penal contra el maltractament animal. I avui, a la secció amb el Col·legi de Veterinaris, aprofundirem en com afecta la societat i els veterinaris. Així que marxem als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, avui és el moment de parlar de la nostra secció del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i tenim a un dels membres del Consell i, a banda, presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, la Verònica Araunavinya. Molt bon dia, Verònica. Com estàs?
Hola, molt bon dia, Lourdes. Molt bé, gràcies.
Bé, primavera, però abans de la primavera, jo sé que fa unes setmanes es va aprovar per fi al Senat aquesta llei de protecció animal, de benestar animal. Clar, que s'ha aprovat i cap a on anem? Perquè fins que no surti el BOE, si no tinc mal entès, això encara no hi ha res, de moment.
Exactament, tal qual ho dius. Bo, jo crec que anem cap al buit, eh? Anem allò, sense paracaigudes. Bueno, el tema és el següent, que tal com dius, aquesta llei està aprovada, encara ha de sortir publicada al BOE perquè sigui efectiva, però ens queden uns mesos per davant perquè des dels col·legis de veterinaris, les diferents associacions, doncs anem dient si hi ha alguna cosa de correcció que es pugui fer sobre aquesta llei aprovada. De fet, és una llei que tal com està redactada, és una llei carent de pressupost, per tant, és una llei que no... Al principi l'Estat no invertirà diners en l'aplicació d'aquesta llei.
Perdona un moment, que t'interrompi.
Sí.
És normal fer una llei que no estigui dotada de pressupost?
Home, no sé si és normal o no és normal. Vist des del punt de vista de ciutadà o de nostre, és no s'entén.
No s'entén.
No sé si és normal, eh? Potser ho és i desconeixem. El tema és que realment una guia de treball, com pugui ser aquesta, que és una eina amb unes instruccions clares sobre com s'ha d'actuar, bueno, clares i no tan clares, l'actuació que ha de tenir un propietari envers els seus animals, que no estigui, i els ajuntaments envers els animals del carrer, etc. És un tema de benestar animal. En general, això de que no estigui dotat de pressupost vol dir que aquest pressupost i aquestes actuacions hauran de venir dotades d'uns diners que portaran, doncs, no sé, els propietaris, els mateixos ajuntaments amb dels seus diners i possiblement doncs, de la resta de la societat, però dels impostos directes de que donguin directament al govern, no. Ja no està dotada de pressupost.
Lògic fins aquí, no? Pel que estic veient.
No té
lògica.
Això et vol dir, exacte, cap a on volen anar, no? La intenció que tenen de que això estigui endavant. No pot ser que un ajuntament hagi de sancionar els seus habitants o una administració si després no hi ha uns recursos darrere per dotar aquesta administració de persones que puguin fer aquest seguiment, bàsicament. Mira, no fa gaire vaig parlar amb la consellera del Departament de Medi Ambient del Ajuntament de Reus i em va comentar que ells no podien fer més multes perquè no les podien seguir després. O sigui, no hi,
no hi havia seguiment.
Un tràmit administratiu, si no tens personal per fer un seguiment del tràmit administratiu d'una sanció, evidentment ja ni les fiquen les sancions. Una mica perquè vegis per on va, de lo que estic parlant. No? O sigui, una mica d'idea de que si realment hi ha una acció mal feta, que n'hi ha passant cada dia, de barbaritats amb els animals, i s'han de prendre mesures, s'han de fer actuacions, aquestes mesures i aquestes actuacions han de passar perquè darrere l'administració doncs fiqui una sèrie de mitjans, com pugui ser policia, com pugui ser un lloc on tenir aquests animals, que, per exemple, en un decomís. O sigui, hi ha moltes coses. No pot ser que no estigui dotat d'un pressupost o una llei. Jo no s'entén.
No s'entén. I a banda, no. Seguiu fent recursos perquè sí, no han comptat amb vosaltres, no? Directament.
Bueno, bàsicament per fallos en redacció, de les lleis, per coses que ens comportaran feina als veterinaris, que molt possiblement no estem, el que dèiem, no tenim una dotació darrere, una administració darrere que ens ajudi a fer segons quines, per exemple, segons quines denúncies. Això és una cosa que s'ha denunciat sempre al col·lectiu veterinari, i és la indefensió que tenim a l'hora de nosaltres, com a clínics, denunciar a un particular que faci un maltracte contra el seu animal. O sigui, si poso un exemple fàcil, o sigui, si a un metge li ve un pare amb un nen amb una sèrie de lesions i s'obre un expedient amb aquell, per lo que sigui, perquè pugui ser compatible amb un maltracte infantil, aquí hi ha un seguiment de l'administració ràpid, potser no el ràpid que hauria de ser, ni l'efectiu que hauria de ser, això. No entrem en polèmica, però això actualment amb els animals no existeix. I si no hi ha una dotació econòmica per fer tot això, evidentment les veterinàries continuarem sense cap mitjà a on acudir per fer aquestes denúncies.
Clar.
És un exemple senzill, fàcil d'entendre, però crec que és prou entenedor i a més és prou greu. O sigui, si jo he de denunciar perquè crec que estic convençuda que aquest propietari està maltractant un animal, com ho he de fer si no tinc a on trucar?
Clar.
Llavors, aquest és el tema. Tot i que hi ha associacions d'advocats que estan molt, molt implicades i que hi ha associacions també protectores que fiquen ajudes, tot el que poden, tot el que tenen, tot i així no és suficient. No és suficient perquè no tenim un protocol d'actuació clar, definit, on estem emparats nosaltres i no tinguem problemes, per dir d'alguna manera, posteriorment, si fem aquest tipus de denúncies. Vull dir que realment hi ha molta cosa per fer encara.
Esteu una mica venuts pel que m'estàs dient.
Bueno, molt, totalment, sí. Sí.
Déu-n'hi-do, o sigui que de moment paper mullat, a l'espera de que surti el BOE, i sembla més aviat un moviment polític.
És
un moviment.
Un moviment polític, amb una bona intenció. Jo no dic que no hi hagi bona intenció amb una llei d'aquest tipus, és el contrari. Vol dir que algú es mou per darrere. O sigui, si és polític és perquè té, això dona vots.
Uh-huh.
Una sèrie de cada vegada hi ha més gent preocupada per aquest tema. Això ens ha de fer pensar en positiu. ¿Vale? Uh-huh. Però vol dir és que després estigui ben portat o ben legislat o ben format tot aquest sistema. No?
Uh-huh.
Però bueno, jo crec que és a poc a poc i bueno, anirem fent cosetes.
Bueno, esperem que almenys us facin cas, ja que no us han tingut en compte fins ara.
Bueno, no els hi quedarà cap més remei, perquè hi ha certes coses que han de passar sí per nosaltres. Vull dir que entenc que finalment el veterinari tindrà entre cometes, la potestat de fer segons quines coses, segons el seu criteri, sense necessitat de ser absolutament, com ho dic, o sigui, seguir la llei d'una manera... allò a pies juntilles o a rajatabla, no? O sigui, hem de ser una mica més lliures de criteri que en segons quins aspectes de la llei.
Mm-hmm.
Com pugui ser, per exemple, que nosaltres estem molt en contra de que tots els animals s'han d'esterilitzar. Què vol dir això? Que és un criteri clínic. No tots els animals s'han d'esterilitzar. Vull dir, per què? Amb quina raó? Hi ha moltes vegades que és contraindicat, que m'ho ha de dir un polític a mi, si jo sóc la veterinària, però d'alguna manera
clar,
que hi ha de
prendre aquesta decisió, no? No és.
Exactament. És un exemple tonto, però és aquest. O sigui, aquest és un d'ells, d'entre d'altres, perquè el tema de l'eutanàsia és un tema bastant més que arriba més al públic, que és bastant més difícil de parlar i de tractar, també és un tema que finalment qui pren la decisió de fer aquest tipus d'acte és el veterinari, que sap que és el moment adequat perquè aquell animal puguem evitar la malaltia que tingui X, evitar un patiment innecessari. ¿Vale? Després hi ha la llei que diu per una altra banda, que amb això la llei està d'acord amb nosaltres, però la llei diu per una altra banda, senyors, no es poden eutanasiar animals en els quals no es puguin fer coses, vale? Uh-huh. Fico un exemple que és molt molt polèmic aquest exemple, però és un exemple clar on podem també recolzar-nos una mica amb el tema aquest de la falta de dotació econòmica. Uh-huh. Exemple clar, propietari que el seu gos pateix un accident, per exemple de trànsit. Uh-huh. Factures múltiples, politraumatitzat, amb un ingrés, amb cirurgies vàries, et fico l'exemple, pressupost de l'actuació clínica veterinària, torno a repetir, els veterinaris encara som empreses, som negocis particulars, no hi ha una seguretat social de gossos, per tant, es fa un pressupost d'aquest animal accidentat i el pressupost són 6.000 euros, ho invento, eh? Mm. El propietari diu, no, jo no puc pagar això, sóc insolvent, no puc fer això, quina és l'altra cosa a fer? Si no hi ha dotació econòmica, l'altra cosa a fer és per evitar el patiment d'aquell animal i nosaltres certifiquem que aquell animal pateix si no es tracta, és l'eutanàsia. No pots fer res més amb aquell animal. El deixaràs amb dues fractures de maluc, quatre de fèmur i una d'húmer, vull dir, no té cap mena de sentit. ¿Vale? Uh-huh. O sigui, el que estem dient, si no hi ha una dotació econòmica, hi ha gent. Sí que és cert que la base de la llei t'està dient el que volem és que els propietaris siguin responsables i que tingui un animal pugui ser capaç de pagar una cosa d'aquest tipus. Això obligarà, com en altres països, a que molts propietaris contractin assegurances pels seus animals, cosa que està molt bé, però a dia d'ara, avui, o a dia zero que se publiqui el BOE, hi ha moltes famílies que no tenen aquests recursos i molts animals que es poden trobar amb aquest problema. Uh-huh. I, de fet, el veterinari serà finalment qui haurà de decidir sobre la vida d'aquest animal. Vull dir que una mica el que estic dient, que ja sé que tot és molt polèmic i que tot pot donar molt que parlar del tema, és que realment, per la importància que té la llei en si i la importància que pugui tenir la decisió del veterinari sobre la vida d'un animal, jo crec que s'hauria d'haver comptat molt més amb el nostre criteri. ¿Vale? Uh-huh. I, bueno, el que seguim reivindicant és això, simplement.
A veure si us fan cas i posen una mica de seny a la situació.
De seny, exacte. Ah, exacte.
Que entre altres, coses. Seria el tema de l'IVA, per exemple, no?
Per exemple.
Per exemple. Sí,
sí. És una reivindicació. N'hi ha bastants. Si són considerats sanitaris i les actuacions sobre els animals són actuacions sanitàries sempre, per tant, s'hauria de considerar si l'IVA de sanitari continua sent el 10%, hauria de ser aquest 10%, com la resta de
col·lectius,
això,
no?
De col·lectius, no? Però, bueno, això és una cosa que pica moltes portes, intentar doncs, parlar amb les persones que porten justament aquest tema dels pressupostos i una mica anar per aquí. Ja veurem si aconseguirem o no, o simplement l'Estat dirà no, aquest tema dels animals ja s'ho faran les associacions protectores, ja s'ho faran els propietaris, ja s'ho farà la societat. Vull dir que no sempre que sigui una decisió política vol dir el que dèiem, no? Que l'Estat estigui disposat a invertir diners en tot aquest tema. I la veritat és que fan falta diners aquest tema. Entenc que per una decisió política també es prengui una decisió d'aquest tipus per dir, bueno, hi ha col·lectius que també necessiten més ajuts econòmics, com puguin ser exacte la infància o les dones. Hi ha molts problemes socials que requereixen de molts diners i molt pressupost. D'acord, això és un volum molt, molt gran de diners, però també s'hauria de comptar en que per ajudar amb un col·lectiu com el col·lectiu dels animals, s'hauria de comptar també amb una certa quantitat de diners i dotar aquesta llei d'una miqueta del pressupost d'aquest estat nostre, que en principi la idea, el que deia abans, és molt bona, però realment el que diu la falta de pressupost és que serà molt difícil de fer complir.
No. Bueno, esperem a veure com es desenvolupa. Si no em fallen, serien 6 mesos, ens aniríem al setembre o l'agost, sí. Que a vegades els boers surten a l'agost quan ningú s'entera.
Uh-huh. I és veritat, tal qual.
Sí, tal qual, eh? Jo ho sento, sí, sí. I seré molt dura, però és així. És a dir, les pitjors lleis o les més polèmiques acaben sortint al BOE al mes d'agost.
Sí, tens tota la raó.
Bé, esperem, anem a una part una mica més amable, hem canviat d'estació, ja estem a la primavera, que la sangre altera, ja s'està notant a banda dels polítics que estan a punt d'entrar en la campanya electoral.
Sí.
I nosaltres també, com a periodistes, hem fet el canvi d'horari aquesta matinada de dissabte a diumenge. I què passa amb els animals durant aquesta època de l'any? Perquè si nosaltres ja estem la majoria amb al·lèrgies, com els hi afecta amb ells?
Bé, doncs, aviam, el paral·lelisme és bastant real. O sigui, realment l'època de la primavera és una època on hi ha infinitat d'al·lergens a l'ambient i igual que nosaltres patim doncs, aquestes hipersensibilitats a certes, bueno, a pòlenes, a gramínies, a flors, a fruits, bueno, doncs els animals exactament igual pateixen aquest tipus d'al·lèrgies. Per tant, el tema de l'al·lèrgia és precisament un dels temes on el paral·lelisme dels animals, dels nostres companys de casa i nostres particulars és bastant semblant. És fàcil explicar a un client que pateix una al·lèrgia que el seu animal és al·lèrgic. És fàcil d'explicar perquè realment és pràcticament... És el mateix procés i és la mateix, diguem, el mateix tractament, per dir-ho d'alguna manera. No? Uh-huh. Per tant, sí, estem entrant en una època d'al·lèrgies forta, tant per persones com per les nostres mascotes. Sí.
Quines són les més comuns en ells?
Bé, bueno, doncs, de número 1 i com a més important de totes, és la que té el major percentatge, és l'al·lèrgia a la picada de la puça, ¿vale? Que en aquest cas nosaltres sí que hi ha gent que és molt al·lèrgica, però no és de les més freqüents, però amb els animals, amb els nostres gossos i gats, doncs sí, és la més freqüent. O sigui, és com que a més coincideix amb l'entrada del bon temps. Ara ja tots hem vist passejant amb els nostres animals pel camp que ja comencen a haver paparres. Evidentment, si hi ha paparres, també hi ha puces, o sigui, la temperatura augmenta i els paràsits augmenten. Per tant, això és una raó per la qual, la primera raó per la qual els animals comencen a tenir problemes de picors, bàsicament, i no només perquè ha pujat la puça i ha picat, que ja sabem tots, si alguna cop ens ha picat una puça, sabem el que pica, doncs exactament igual, els dos animals poden patir aquesta picor per la simple picada de la puça, però a més, si tenim la mala sort de que el nostre gos o el nostre gat és al·lèrgic a la puça, doncs això representa un desencadenant de histamines que fa un procés inflamatori a la pell que pot provocar doncs seriosos problemes de pell, dermatitis, caiguda de cabell. Bueno, tots hem vist animals amb zones sense pèl, amb grans, que poden arribar a fer sang, autolesionant-se per la picor. I dir que realment les al·lèrgies de puça són molt freqüents i, per sort, molt controlables, perquè aquesta és l'al·lèrgia més fàcil de controlar si controlem l'entorn i controlem els paràsits del nostre animal. O sigui, existeixen actualment infinitat de tractaments orals, pipetes, etc., collars, pulveritzadors, que minimitzen el risc que el nostre animal entri en contacte amb una puça. Per tant, aquestes de les al·lèrgies, diguem, benèvoles o fàcils de tractar. ¿Vale? Mm-hmm. Després ja tenim les altres, com les alimentàries, que tampoc no són tan freqüents. Tenim al·lèrgies a gramínies, a pòlenes, a àcars, que també és superfreqüent. Per tant, les al·lèrgies més o menys tenen un paral·lelisme molt semblant al que poden tenir els humans. Uh-huh. Sí.
El meu tos últimament té una tos de gos increïble. Sí. No sé si és normal o no, això.
Bueno, és cert que les coses en aquesta època de l'any, sí que és cert que de vegades els animals al·lèrgics tenen símptomes respiratoris, evidentment igual que les persones, però és més fàcil que sigui perquè actualment, a més en aquesta època de l'any, portem uns mesos, diria ja, amb poquíssima pluja, hi ha una sequedat de l'ambient molt elevada, el que fa que les mucoses s'assequin també, eh? Uh-huh. Tot el tema ulls, el tema també uïtes, cola, els otorrins també estan veient molta quantitat molt elevada de problemes d'otorrinolaringologia per aquest tema, no? O sigui, per la sequedat del medi. També ajuda, eh? O sigui, el fet d'estar, si no tenim la humitat, el grau d'humitat que hem de tenir, també empitjoren aquests símptomes.
Uh-huh. La leishmaniosis aquí és bastant freqüent, però sí que des de fa uns anys que afortunadament hi ha vacuna, Tu sí. La recomanes?
Evidentment. Aviam, tot el que sigui un protecció i prevenció i evitar qualsevol tipus de malaltia és recomanable, sempre. O sigui, tal com et deia abans amb els puces i les paparres, tenim uns mitjans boníssims, els veterinaris, al nostre abast per evitar que el mosquit piqui el gos, cosa que no és impossible, però que si minimitzem. Tenim collarets, tenim pipetes, recomanem als propietaris que això, no? Que tinguin mosquiteres, que fiquin, si el gos està dintre, doncs que fiquin aquests endolls pels mosquits, exactament igual que una persona. I és que, a més, tenim aquesta eina de la vacuna, mal anomenada vacuna, perquè realment és un injectable, és un tractament, és un, diguem, és un immunomodulador, que el que està fent és que en cas de picada del mosquit amb aquest paràsit, que és aquest protozoo, que és la leishmaniosi, el que fa així és que el sistema immunitari de l'animal que porta aquesta injecció sigui més competent davant d'aquesta malaltia. Per tant, estem ajudant a que, després d'aplicar tots aquests productes antiparasitaris intentant evitar la picada del mosquit, si tot i així tenim la supermala sort de que el mosquit transmissor pica el nostre animal i vol desenvolupar aquesta malaltia amb aquesta punxada, o sigui, si ja minimitzem, si estàvem amb un 70% de cobertura, doncs es manem al 99,9% periòdic. Vull dir, que és cert que no és impossible que un animal agafi una leishmaniosi punxat amb la vacuna de la leishmania i amb tractaments amb pipetes, amb collarets i amb tot, no és impossible, perquè no ho és, o sigui, no podem evitar que el mosquit no tingui contacte si hi ha una densitat molt elevada d'aquests mosquits, però sí que és cert que minimitzem moltíssim. O sigui, aquí hi ha hagut un canvi de fa 30 anys al dia d'avui, doncs enorme, amb els mitjans que tenim per evitar la malaltia. O sigui, nosaltres que tenim experiència ja fa molts anys, hem vist que s'ha reduït moltíssim la quantitat d'animals amb patologia per culpa de la leishmania. Sí, sí.
Bé, molt doncs important la prevenció i sobretot que davant de qualsevol dubte i en aquestes estacions que són més complicades, doncs que sempre vagin al seu veterinari per tal de consultar, que vosaltres sempre dieu el protocol que s'ha de seguir per tal d'evitar males majores, no?, en aquest cas. Important. Doncs, Vero, encantada, com sempre, de tenir-te avui al panel de Sant Xarxa. Moltes gràcies per explicar-nos doncs tot el tema de la nova llei famosa que tants títols s'està donant. Més
sí, sí, les que durarà.
I les que durarà, exacte. Sí. I aquests inputs de cara a aquesta primavera, tot i que segurament el mes que ve doncs, et trucarem un altre cop perquè ens amplis més abastament tota la informació.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
A tu, Lourdes.
Que vagi bé. Adéu.